Arribarem a un quart de set del vespre. Saludem Mònica Planes. Mònica, molt bona tarda.
Bona tarda.
Hola.
Hola, hola.
La nostra periodista diria que... Periodista banderada pel que fa al món audiovisual. Es... Perquè, escolta, ja ets una catedràtica en la matèria.
Oh, no tant,
crítica
no tant.
Televisiva, sèries... Jo no sé com, tens temps per veure tanta cosa.
És la meva feina, no faig cap altra cosa. Procuro centrar-me només en això.
I prens apunts?
Per descomptat.
Home, clar,
mira si em prenc tants de punts que quan la meva filla era petita es pensava que la televisió s'havia de mirar amb una llibreta i un boli. I llavors mirava la tele i també feia dibuixos i gargots i tot, perquè es pensava que l'activitat en realitat era aquesta.
No s'assabentava de res, aquesta tana.
Vostè sí que no s'assabenta de res. Vostè és un ignorant i un faltón i un maleducat.
Acaba la tarda, Mònica.
Es pensava que s'havia de mirar la tele...
Tenia 2 anys.
Ah, vale, això també, clar, això també juga en contra, clar.
Vostè ja dies que està com a tapat,
sí,
eh?
Sí,
com el
cel. No, està bé. És una bona manera de crear feedback i feeling amb la col·laboradora del programa. O sigui, ve aquí a explicar unes coses i el primer és una clatellada ja a la seva filla.
Explica que una anècdota graciosa i patapam.
Sí. Bueno, no perdrem el temps. Ahir, per cert, es va presentar el llibre El petó del capità Kirk.
Molt contenta i molt agraïda.
Amb el Giró.
Molt agraïda al Marc Giró, molt agraïda a l'Esther Pujol i a totes les persones que van venir, que em va fer molta il·lusió.
Bueno, que sàpigues que el Giró va marxar d'aquí perquè havia d'anar a presentar...
Entusiasmat. Va arribar puntual, que ho sapigueu.
Bueno, menys mal, perquè estàvem patint. Ah. Perquè, a més, vam acabar menys 20, però estava aquí mantenint...
Sí,
està enganxat, s'enganxa i no dius, va, que faràs tard.
No calla.
Bueno, escolteu, avui fa 17 anys que es va estrenar una d'aquelles sèries que tothom et deia, no les veus? No les veus, Perdidos? No les veus?
Que és de la Junta del Barça.
Sí. Bueno, la Junta o Koeman, ja, o els jugadors.
Al
final,
perdidos,
tots plegats.
Sí.
Fa 17 anys que es va estrenar Perdidos. Deixa'm començar dient això, perquè el 22 de setembre de l'any 2004 la cadena ABC estrenava Perdidos, una producció d'aquelles que va tenir 6 temporades i que recordo que va generar molta polèmica al seu final.
El final va ser polèmic perquè hi havia els que... has vist el final, t'ha agradat, no t'ha agradat, i després... que no podies... vam estar com, em sembla que un any sense poder parlar del final de Perdidos,
sí,
perquè
també
no pots fer spoilers. De fet, jo
exacte.
Ja em temo que avui ens diran que no fem spoilers de Perdidos, perquè hi ha gent que amb 11 anys, diguem, amb 17 anys, no ha tingut temps de veure
jo no l'he vist.
La sèrie. Tu no l'has vist?
Jo no l'he vist. No l'he vist, però tal com anaven explicant de què anava, tampoc em generava
tampoc feia il·lusió.
Molt d'interès.
És que aquesta
jo
sèrie...
sí que l'he vista.
Tu sí?
Veus?
Sencera?
Sí.
Et vas enganxar, eh?
Sí, bueno, vaig tardar, jo sóc molt tardona, vaig tardar molt de temps a acabar-la, però sí, la vaig acabar. Sí.
A mi és d'aquelles sèries que no em va atrapar, perquè aquestes sèries que juguen al desconcert constantment i aquesta part de fantasia, diguem, no m'agrada. No hi connecto. No. I era una època que, per exemple, hi havia els de House i els de Perdidos. Eren com allò dos... les dues vies.
Sí, House, que al final també sempre
tot
era la mateixa
malaltia.
No, vull dir que sí,
tot era lupus.
Entrava un malalt, una mica de tos, allò una mica de saps, i hi havia un moment que li trepanaven el cap, sempre hi havia un moment que...
amb mal humor.
Foradaven el cap del pacient,
i al final... respira.
Te n'adonaves? Un dia m'ho va dir un metge. Diu, aquest, el House, jo li deia, quin tio, quina eminència. És el pitjor metge que he vist mai, perquè és una persona que ve un tio amb un constipat i ja li fot una trepanació, li obre el cor...
Bueno, però al final el curava, eh?
Bueno, sí, clar, però de casualitat, perquè li venia la idea com Vicky el Vikingo.
Home,
House era Vicky el Vikingo,
sí.
En versió mèdica.
Sí.
Cavallà... i ja quan el pacient estava a punt de palmar hi havia un moment que mirava, doncs, què et diré jo, el vaporitzador i deia
Ja lo tengo.
Calla,
no
sé això.
Ja lo tengo. Esto es los mocos que no
lupus,
circulan.
Lupus.
És el metge que no voldries arribar a veure mai, diguem.
Exacte.
A partir del moment que ja t'atén el doctor House, ja saps que has begut oli.
Sí, se'n drogava.
Sí. I llavors hi havia també dins de l'os, hi havia si t'agradava el Ros o el Moreno, si t'agradava el Jack o el... com es diu l'altre?
Què sé jo?
Ah, ajuda'm, ajuda'm.
I el Hugh? El Hugh?
No, dels dos guapos.
Clar.
Això és el comentari de la Montse o de l'Havana?
Jo no ho sé. Jo els noms... No, jo sé que el Jack era el protagonista, diguem.
Sí.
Però els altres noms...
Seimer,
no,
em diuen que es deia Seimer.
Això, sí. Espera, era...
Seimer?
Sí, sí.
Sawyer, sí. Sawyer.
Sawyer, Sawyer, Sawyer. El Jack o el Sawyer, que eren... El Jack era el metge, no? Un tio com, bueno, aparentment més centrat i moreno, i l'altre era el tio així com
el
més enrotllat, el Ros, exdelinqüent, no sé què.
Que, per cert, la sèrie començava el 22 de setembre del 2004 i feien que l'avió que s'estavellava sortia aquest dia. Per tant, hi havia tota la sèrie, aquest joc amb l'espai-temps.
Uy, això no lo soporto. No me aclaro de cap manera. No sabe en quin any està. Pa atrás, pa adelante. Tendría que anar con subtítulo... El any i tot, perquè te tornes loco.
Connectes... Quan una història no té interès, van endavant i enrere, perquè si no, saps, seria avorrida de veure.
El que crec que se'n va penedir, potser, hauria ser Michael Keaton, perquè li van oferir el paper de protagonista, el Jack, li van dir que el fes ell. I perquè el Jack s'havia de morir el primer episodi. I llavors ell va dir, ah, no, si he de continuar, jo amb una sèrie no vull sortir. I després hauria de pensar que com a mínim havia perdut molts calés,
sí,
perquè després va quedar Michael Keaton va quedar una mica penjat durant uns quants anys, o sigui que potser se'n va penedir. El primer capítol va costar 14 milions de dòlars, només el pilot. Quan, en aquella època, un primer episodi costava uns 4 milions. Per tant, poca conya, amb la inversió. Els hi va sortir bé. És d'aquelles inversions que surt bé. I una miqueta el que fa la sèrie és parlar això de l'existència humana, hi ha molta simbologia judeocristiana, budista... I a mi tot això em va arribar un moment que em cansava una mica. Podem escoltar l'últim diàleg?
Sí, i tant.
A veure, una mica...
Però ara fas un spoiler com una casa.
17 anys després...
Oh, spoiler!
A mi no em va convèncer, aquest final. No em va convèncer gens, no.
Jo... T'he de dir que en el seu moment el vaig recuperar i em va semblar una mica... No sé... Carrincló?
Aquesta moralina yanqui, diguéssim.
Moralina, correcte. A més, acabava dins d'una església. Dins d'una església.
I quin mal hi ha acabar amb una església. Si és el més bonic que hi ha.
Em va semblar...
Acabem tots, dins d'una església. Tots a la caixa.
És una sèrie, senyor Marcelí, que ens feia anar d'aquí cap allà d'una manera que et semblava que ni ells sabien què feien.
Anem amb aquest...
Calleu.
Nadie muere solo, Jack. Los necesitaste a todos. Y ellos a ti. ¿Para qué? Para recordar. Y para liberarse. Kate. Me ha dicho que nos marchábamos. No os marcháis, ¿no?
Bé, jugaven molt amb la musiqueta perquè t'emocionessis una mica forçadet,
Perquè parlava amb el nostre senyor, parlava amb...
No, amb el seu pare, parlava amb el seu pare. Sí, i... Sí, és una sèrie que la gent no sabia si li havia agradat al final o no, perquè com que ho deixava tot molt obert a la lliure interpretació de cada espectador, hi havia gent que deia, jo no entenc res, i la gent que se sent més còmoda amb la seva capacitat de dir, doncs mira, jo interpreto això i ja em sembla bé, doncs llavors amb aquests els agradava. Però com que hi ha gent que li agrada que li donin tot mastegadet, deia...
A mi.
Ah, veus? Doncs no ho he entès.
Bueno, és que acabar una sèrie és de les coses, crec, més difícils que hi ha.
Sí, digue-li els de Los Serrano.
Això és com la vida. La vida saps com comences, però no saps com acabaràs.
Bueno, saps més o menys com
s'acaba. No saps com acabaràs.
Aviam, saps com comences, però no te'n recordes com vas
començar. No, saps com comences, perquè tots comencem de la mateixa manera. Però com acabaràs?
Escolta, necessitem ja dosi de Ted Lasso, perquè us esteu posant tràgics.
Ted Lasso, va, vinga. Ted Lasso, que és una de les grans triomfadores dels premis Emmy. 4 premis. Millor comèdia, millor actor principal de comèdia per un dels seus protagonistes, millor actriu de repartiment de comèdia per Hannah i millor actor de repartiment de comèdia per Brett Goldstein.
És una sèrie que amb aquesta música que sentiu sí. ja et posa com de bon humor, eh? Mm. És una sèrie que et predisposa a l'optimisme i que el personatge ha aconseguit realment ser molt estimat entre la gent que ha vist, entre la poca gent que ha vist la sèrie, perquè he de dir que hi ha gent molt desesperada que ha vist Ted Lasso, però com que no hi ha gaire gent que tingui aquesta plataforma, diu, és que no la puc comentar amb ningú perquè ningú té a l'Apple TV Plus.
Bueno, perquè arriba un punt, és el que et comentàvem fa poca estona, Mònica, que ja el pressupost no dona per més. Tanta plataforma i tanta, tanta
però,
inversió.
Però escolta, val la pena...
Val la pena,
val la pena, però
de què val el Ted Lasso? Veure.
Si et sembla, parlem de quin és l'origen d'aquest personatge.
Perfecte.
Com neix Ted Lasso, que neix abans d'aquesta sèrie, quan l'actor, el Jason Sudeikis, feia uns esquetxos per la NBC Sports perquè havien de promocionar la Premier League. I llavors feia del típic comentarista nord-americà, molt xuleta, molt prepotent, que opina fins i tot del que no sap, molt...
molt boigues?
Una mica, però més a l'estil yankee, diguem. No aquesta cosa més autòctona, tronada. De bar. No.
Imitado sí, igualado nunca, saps? Jo?
Claro, claro. I feia aquesta paròdia on, a més, interrompia la que representava, que era la presentadora de la cadena, no? I
ell feia comentaris de la Premier League, del futbol...
Ell opinava del que li donava la gana. I diguem que feia com l'estereotip del comentarista més insuportable. Aleshores, Ted Lasso no era tan entranyable com quan el converteixen en sèrie, que li donen una part més encantadora, val?
És a dir, la idea sorgeix d'aquí.
D'aquest personatge per aquests esquetxos per la NBC Sports. I a partir d'aquí diuen, hosti, això podríem fer una sèrie i aprofitem el personatge que fas per convertir-lo en entrenador de futbol. De què va la sèrie? La presidenta i propietària d'un club de futbol de la Premier League, el Richmond, fitxa com a entrenador el Ted Lasso. Però el Ted Lasso no és un entrenador de futbol, és un entrenador d'un equip de segona divisió de futbol americà. I ella el porta dels Estats Units a la Premier League sense que el tio en tingui ni idea de quantes parts té un partit de futbol.
Del futbol d'aquí, per entendre's.
Del futbol d'aquí, per descomptat. Ella ha fet sempre futbol americà de segona divisió. I diguem que a partir d'aquí hi ha, a més, un xoc cultural entre el que és la cultura americana d'aquest entrenador i la cultura més britànica del futbol. Escoltem un moment aquest desconcert entre sobretot el seu desconeixement del futbol.
¿Qué os parece si abreviamos y os explico lo que queréis saber? Nunca he entrenado este deporte que vosotros llamáis fútbol a ningún nivel.
Por Dios.
A ningún nivel.
Así es. Podéis llenar dos internets con lo que no sé de fútbol. Pero lo que sí sé es que el club de fútbol Richmond, como equipo bajo mi mando, saldrá al campo y dará todo durante los 4 cuartos.
Partes.
¿Cómo dice?
2 partes.
Ah, lo siento. Partes, sí, lo darán todo en las 2 partes. Ganen o pierdan.
O empaten.
Ah, sí, cierto, que hay empates. Lo siento, me llevará un tiempo acostumbrarme. En mi país, pues si intentas acabar un partido en empate, es como si fuera la primera señal del apocalipsis.
Venga ya.
Yo siempre respeto la labor de los medios. Mi puerta siempre está abierta. Sí, preguntad todo lo que sea. Ningún tema será un tabú.
Ja us podeu imaginar què passa a la Premier League quan arriba un tio que no en té ni idea, no se n'amaga, perquè això sí que és una part positiva del Ted Lasso, que és un tio humil. I, per tant, ell no té cap problema amb que hi hagi algú altre que sàpiga de futbol més que ell i l'escolta i té en compte els seus arguments. Però ja us podeu imaginar, com estem veient aquests dies, que el conflicte amb la premsa no trigarà a esclatar.
Sí, el compi de la segunda fila, sí. Me gustan tus gafas.
No, gracias. Trent Crim, de Independent. ¿Es usted un estadounidense que no había visitado Inglaterra, que ha tenido un éxito deportivo a nivel no profesional? En segunda, además, y que ahora entrena un equipo de fútbol de la Premier League a pesar de saber poco o más bien nada sobre dicho deporte.
¿Cuál es la pregunta, Trent?
¿Esto es una puta broma?
Gracias, Trent.
Buen periodista.
I a partir d'aquí esclata l'escàndol.
¿Sabe el nombre de algún futbolista?
Pues está Ronaldo y el marido de la Spice Girl.
¡Es todo flipante! ¿Qué coño te crees que eres?
¿Cuánto tiempo ha sido su disputa por temporada?
Ahora no podría decirlo.
¡Franchute, no te entendemos!
¿Quién ha ganado la liga?
Lo siento, no me sé la respuesta. Sí, es que no entiendo.
¿Qué es un portero?
El portero, el de la portería, con guantes de Mickey Mouse.
¡No me jodas!
¿Por qué no vuelve a Estados Unidos?
Está vacilando.
Paral·lelament, hi ha la trama de la dona presidenta, la Hannah Waddingham, la que ha guanyat l'Emmy, en un context molt masculí de futbol, i diguem que ella intenta fer-se respectar públicament.
Vaya panda de antipáticos, aunque no había visto esta sala llena en mucho tiempo. Y aquí estáis todos. No ha sido mala idea, por lo visto. Y a pesar de que ahora somos tantos, no hay una sola persona aquí que haya visto jugar al Richmond más que yo. En los años de gestión del anterior propietario, lo único que he visto es una gran mediocridad. ¿Me equivoco?
Es un pelín dura.
¿Me equivoco?
No.
El señor Lasso, a vuestros ojos, no tiene un currículo aceptable. Pero tiene algo de lo que el club carece. Un trofeo de este milenio. ¿Os guste o no? El club cambia su forma de proceder. A partir de ahora, se hará a la manera de Lasso. En breve jugamos contra el Crystal Palace. Os esperamos. Muchas gracias.
Llavors, dius, quina és la finalitat d'aquest despropòsit? Per què aquesta presidenta fitxa un tio que és inepte? Doncs la propietària ha aconseguit el club pel divorci del seu marit, que és un multimilionari. Llavors, com que ella sap que el club de futbol és el que més estima el seu exmarit, decideix quedar-se'l i ensorrar-lo. Què passarà? Que la figura de Ted Lasso, aquesta manera de fer de Ted Lasso, canviarà les vides de tots els personatges. Segurament no guanyaran partits de futbol o no guanyaran la Lliga, però tots canviaran la seva perspectiva. I a partir d'aquí hi ha el joc de tots els personatges més estereotípics del món del futbol, els entrenadors, els jugadors estrella, els jugadors veterans, els jugadors novatos, i com aquests personatges es veuen influïts per la figura del Ted Lasso, i això modificarà una mica els seus... Per tant, si no sabeu de futbol, si és... Ah, és que a mi el món del futbol no m'interessa. És igual. No,
doncs mira, aprofitaré per això que deies, aquest plantejament de Ted Lasso li trasllado al míster que està tan qüestionat com Ronald Koeman. Míster, bona tarda.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, estàvem escoltant els arguments d'aquesta sèrie, que és d'un entrenador que arriba amb un equip de futbol, quan ell és un entrenador de futbol americà, i que, com deia Mònica Planes, el que sí que no guanyarà títols, no guanyarà la Lliga, però sí que canviarà, doncs, altres, tot el que és el seu entorn, no? El
millorarà. Que és... Les vides dels altres milloraran.
No sé si aquest és una mica ara mateix el teu objectiu després del comunicat d'aquest matí, Ronald.
Bueno, pues puedo decir que hola, bon dia a tothom.
Bon dia.
Bueno,
buenas tardes. Ja, aquesta hora ja seria bona tarda, míster.
El club está conmigo como entrenador en una situació de reconstrucció.
Pinyo fix, ell tira.
Del club està vinculada a actuacions deportives.
Ell va al seu rotllo.
Sí, míster, a veure, no, és que nosaltres et preguntàvem el teu paper de agafant-nos el que has dit, perquè avui en el comunicat he dit això.
Sí, sí.
Que guanyar la Champions ho veu molt difícil, que fins i tot la Lliga tampoc no la veu possible. Per tant, l'objectiu seria una mica com el del... no sé si et veus com Ted Lasso.
Oh, primero decir que bon dia a tothom.
Bon dia. Sí, buenas tardes. Buenas tardes.
Tu pregunta-li el que vulguis, final, que ell contestarà el que li doni la gana, una mica.
Efectivamente.
Bé, no sé si, Mònica, t'atreveixes a fer-li alguna pregunta a Ronald Koeman.
Jo
a veure si a tu et respon.
Sí, no, ha vist Ted Lasso, míster?
Los talentos jóvenes de hoy pueden llegar a ser las nuevas estrellas mundiales en par de años, no?
És obvi que no l'ha vist. Jo li recomano que la vegi perquè segurament trobarà en les estratègies de Ted Lasso recursos per millorar la situació del vestidor, que és el que fa Ted Lasso. Sobretot amb les estrelles, per exemple.
Que passa que d'estrelles al Barça ara n'han quedat poques.
Sí. Però sí que pot ajudar a negociar amb els temes d'ego. Perquè Ted Lasso és molt hàbil quan els problemes, sobretot, venen de l'ego del futbolista. La sèrie fa molt això, jugar amb els estereotips dels futbolistes, que a vegades fins i tot es pensen
potser
que són...
Potser, per tant, és una sèrie també molt recomanable per Mauricio Pochettino, que es veurà amb la... En fi, amb el repte de en aquest cas, gestionar, de lidiar amb els egos de Messi, Mbappé, Neymar, Berratti, etcètera.
Seria molt útil per ell. I també seria molt útil per a alguns jugadors del Barça a veure aquesta sèrie, perquè potser entendrien que hi ha una part de la seva conducta que ha de contribuir a solucionar uns problemes de tot el club.
Què més ens queda per escoltar de Ted Lasso, Mònica?
Doncs, per exemple, podem escoltar la primera conversa que té l'entrenador.
Sí.
Amb el capità i estrella de l'equip, que és el Roy Kerr.
Sí, aquí seria Koeman davant de...
Ara aquí posem.
Piqué? Home, de capità. Piqué. Piqué.
Piqué.
Piqué és capità, no?
Sí,
que és capità.
No hi va haver una controvèrsia de que hi havia... Jordi Alba és capità.
Però el primer capità no és... El primer?
El primer de tots, qui és?
Busquets. El
Piqué.
No és Busquets, el primer?
Jo crec que és Busquets, eh? Jo crec que el primer és Busquets.
Busquets,
Piqué, Ter Stegen i Sergi Roberto.
D'acord. Doncs imagineu-vos que podria ser la conversa entre
Piqué
i Koeman.
Val, però és Ted Lasso i el capità de l'equip.
I el capità, que és Roy Kent, que en realitat s'ha convertit en una de les estrelles de la sèrie.
Val.
Roy! Ei! Roy! ¿Qué quieres? Me ha gustado mucho veros jugar hoy. Los chicos te obedecen sin reparos. No me sorprende, has tenido una gran carrera.
Gracias. Jamás pensé que acabaría entrenándome el puto Ronald McDonald.
Doncs així de bé estan les situacions al Richmond.
Vés a saber si això ho pensa en el vestidor del Barça de Ronald Koeman.
Jo crec que hi ha situacions molt similars i se'n representen algunes que pels que han tingut accés a situacions internes de vestidor estan molt ben documentades, diguem, que la gent gaudirà. Dispara molt contra els futbolistes, jo crec que perquè són l'esfera de més poder en el futbol i, per tant, va molt directe al seu ego, però també la premsa queda molt retratada i molt dels vicis de futbolístics es veuran reflectits
en aquesta
sèrie. Mira, ja tinc
els quatre capitans que no els han dit correctament. Busquets... Ja deia jo Jordi Alba, aquí m'ha liat el... Sí, és igual, no diré qui m'ha liat.
Sí, també, també,
Sí, sí, un moment. Busquets, Piqué, jo sabia que hi havia Alba i Sergi Roberto. I la gran discussió que quan es van designar els capitans era per què no hi era Ter Stegen.
Ara.
Aquest era el tema.
Ah, sí.
O sigui, Ter Stegen no hi era. Jo no,
i Piqué es va fer la foto amb calçotets.
Busquets, Piqué, Sergi Roberto i Alba. Per tant, aquesta conversa la tindria amb Busquets com a primer capità, perquè és el primer capità és Busquets. Val, què més?
L'actor que interpreta a Roy Kent, que serà aquest futbolista veterà, que és un tio que està sempre de mal humor, no sap entendre d'on li surt aquesta ràbia interna i aquesta mala llet que té, segurament és perquè està envoltat d'idiotes i no ho acaba d'assimilar, no? Això no
ho pot... És mala llet, rodejat d'idiotes.
I diguem que és un jugador molt intel·ligent, tip de les tonteries dels novatos, dels que es pensen que són els millors, tot això, però no ho sap acabar de gestionar. L'actor que l'interpreta és el Brett Goldstein, que és un dels que ha guanyat l'Emmy a millor secundari, i és guionista i productor de la sèrie. I aquí on hi ha la gràcia? Aquest tio el fitxen com a guionista i crea el personatge del Roy Kent. I quan porta uns quants capítols escrits, se n'adona que s'estima molt el personatge del Roy Kent i comença a pensar que el voldria interpretar ell. I llavors no gosa demanar-ho, té la sensació que la resta de guionistes potser els hi sembla que no és una bona idea, i quan ha escrit tota la primera temporada es grava un vídeo, ell a casa, interpretant el personatge del Roy Kent. I l'envia al Jason Sudeikis i a la resta de productors per intentar convèncer-los que li donin el paper. I tot i que primer li diuen no facis aquest, fes l'altre i tal, realment confien en ell perquè s'estima molt aquell personatge que ha creat i ha sigut, sense cap mena de dubte, el personatge més encertat.
I cobra doble. Cobra d'actor i...
Mira, això no t'ho puc dir.
Perquè, esclar, a veure, aquest ha fet doble feina.
Però per descomptat,
és un comentari clàssic del nostre tarannà en aquest país. La seva gran preocupació és si cobra doble.
Home, a veure, t'ho diràs. A veure.
Fixi's que hi ha coses a comentar de la sèrie, de tal. No, vostè, Nata, si cobra doble.
Home, no és important, ja.
La seva gran preocupació.
Que treballes de franc.
No treballo de franc, però si cobra, pues cobra. Que sembla que li sàpiga greu, però cobra doble.
Jo a les pel·lícules em pregunto quan cobren aquella gent que passa per darrere, si els hi paguen un entrepà o... I és el que més em preocupa.
És el que dic, aquest és un símptoma del país que
pensam
tenim.
Pensam això, no? Estàs veient en una sèrie i pensam
estàs pensant que cobra el tio que fa de...
que
passa per darrere.
Que fa dos papers.
O a vegades n'hi ha un que es veu borrós. Aquell no sé, mig entrepà, deu ser aquell, perquè no es veu ni nítid.
Doncs mireu quines poques expectatives hi havia d'èxit de la sèrie, que quan faltaven encara unes quantes setmanes per estrenar la sèrie i hi havia el confinament més estricte, el Brett Goldstein es va dedicar en els dies de confinament a fer un programa a casa seva com un reality de televisió on participava ell sol i interactuava amb les plantes de casa seva i ho penjava tot al YouTube. La veritat és que fa bastanta pena. O sigui, no és de tots aquests continguts televisius que la gent va començar a crear quan estava tancada a casa i no sabia què fer i que, francament, no hem vist cap obra mestra de tota aquesta època de creació televisiva. I ell es dedica a fer això de concursant, que sopa amb un ficus, que sopa amb una planta i tal. Sí. I ell mateix explica de dir, no teníem en cap moment la sensació que aquesta sèrie seria l'èxit amb el que s'ha convertit, i per tant tenia la sensació que s'havia de continuar guanyant la vida d'altres coses. Un altre fenomen curiós d'aquesta sèrie és que va aparèixer el rumor que el Brett Goldstein no era un actor de carn i ossos, sinó que era una mena d'actor creat digitalment. Mm. No saben si per la forma de la seva cara o la perfecció en la resurrecció de la seva barba, però ell mateix va haver de sortir, en sentit de l'humor, a desmentir que ell fos una creació digital. No, sóc un actor, sóc de carn i ossos i sóc de veritat. Què més? La segona temporada, que sí, ja s'ha estrenat i que demà estrenen l'últim episodi, són dues temporades de 10 capítols. És tan bona com la primera. És fantàstica. He de dir que l'últim capítol que hem vist, el capítol 9 de la segona temporada, és molt estrany, una mica anada d'olla, però, tot i així, és una sèrie que continua... No perd allò... aquella sensació de dir, han allargassat una sèrie que no calia allargar. No, és una sèrie que val la pena. No us preocupeu, insisteixo, és que a mi no m'agrada el futbol, és que jo... No és una sèrie que la trama sigui... Si juguen un 4-3-4 o un 3-2...
No és per malalts del futbol, és una sèrie...
Era fora de joc, no era fora de joc.
Correcte.
És una sèrie on es complementa un entrenador d'un món, amb una filosofia, amb una hora de fer, amb un equip de futbol.
Exacte, on hi ha molts personatges cretins i on hi ha personatges, bones persones, que transiten entre amics d'aquests cretins i, per tant, que han de solucionar la seva vida. I hi ha històries d'amor, hi ha històries més emotives, hi ha històries amb molt sentit de l'humor, t'hi enganxes molt fàcilment i sempre que acabes el capítol estàs com de bon humor. O sigui, la sèrie...
Que et genera bon rotllo.
Et genera bon rotllo. Per tant, és...
Quan la fan per TV3?
No, TV3...
No, encara. De moment no. S'haurà d'esperar per veure-la. A la realitat, el camp del Richmond és el Selhurst Park, que és el camp del Crystal Palace. Mm. I després, si veieu la sèrie, en comptes de pensar en el que cobren els actors, segurament el que pensareu és com ho han fet per fotre tota la gent de públic en els camps de futbol. Ah. És una virgueria a nivell digital el que han fet perquè el públic dels camps de futbol, a més en pandèmia, creïn, tinguin aquest realisme i aquesta sensació de multitud molt ben feta. I ja li passaré a la Xènia perquè el pengi a les xarxes socials un vídeo on expliquen com s'ha creat tot aquest públic a nivell digital, perquè fins i tot consideraven que, clar, que la gent, per exemple, l'aplaudir, sí, si és digital, tots els braços es mouen igual, no? Doncs han fet que es moguin els dits de les
qui
persones.
Qui té molta gràcia aplaudint és el senyor Boigues. Faci'ns una demostració de com aplaudeix.
A veure, no?
Perquè podria sortir a la sèrie. A endavant, silenci, sisplau.
Però això, ara què ve, això? És que no...
No, perquè vostè sempre que aplaudeix, l'aplaudeix a l'inrevés del ritme de la gent.
Ara no, i el senyor Marcelí també, eh?
També, tenen aplaudeix aquesta virtut d'aplaudir.
Són arrítmics.
Vas a un concert i aplaudeixen quan no toca.
Arrítmics.
Aquí està.
Però això els hi hagués anat bé a Ted Lasso, sí, perquè necessitaven gent a diferents ritmes. Sí, va bé perquè dona més sensació de realisme.
Si volen jugar... Doncs,
si voleu saber, si voleu saber quan cobren els extras, us apunteu a la llista de Ted Lasso i a veure si us veiem a la sèrie a la tercera temporada.
Sí. Ah, mira, està bé. Està bé. Els de Corea del Nord tots van més igual, eh?
Sí. I a la Xina, la Xina
també.
Per cert, abans d'acabar, hi ha un oient, senyor Boigues, que el felicita perquè avui diu, ens diu que és el seu aniversari. Ho podem confirmar, això?
Sí,
avui. Ah, home.
Quants en fa?
Happy Barry, Barry, Happy Barry, no sé què. Happy Barry, no se oye nada, coño. Happy Barry to you, maricón eres tú, el doble de Ricari. Happy Barry, la puta soy yo.
Bueno, doncs, felicitat.
Bravo. Felicitats.
Quina manera de felicitar l'aniversari.
Que bé,
home, i fi.
Quin nivell. Sí. Molt bé.
Maco,
Era un poeta.
Maco. Realment ha quedat preciós. Mònica Planes, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Posem deures que la setmana que ve o
esperem? Vols que fem les vencidos, que ens va quedar acumulada?
Sí, bueno, no sé si la gent l'haurà de repescar. Bueno, doncs la...
Però tu l'has vist?
Jo he vist un capítol, però...
I em va dir un ocellet que no t'havia agradat.
No.
Veure, però, Toni, però... Escolta, n'has vist alguna que t'hagi agradat?
De sèrie?
Sí.
Lillehammer.
Una que hagi recentment, mira, ara no em diguis
mira,
Lo Soprano.
Mira, ara m'ho ha dit el senyor Santa Susana, Lillehammer m'ha agradat molt. Bueno, a mi m'ha fet gràcia.
A mi
aquell mafiós imbècil que em recorda el senyor Boigues, em fa gràcia.
L'estic pensant. És un dels grups del Bruce Springsteen.
Atenció, això.
De la E Street Band.
Qui és? És el bateria o qui és aquell?
La guitarrista.
El guitarrista?
Correcte, Steve Van Zandt, és mà dreta de Bruce Springsteen.
Però és boníssim, aquest tio.
És molt bo, molt bon actor. També sortia Lo Soprano.
Bueno, doncs escolta, mira si hi ha tema.
Vols que parlem de Lillehammer?
Lillehammer és una sèrie fantàstica, eh?
És una sèrie fantàstica. Sí que m'agrada, i tant.
Perquè veus com estan els noruecs allà i allà...
I fa molt riure.
Fa molt riure. És tot un despropòsit.
Però llavors estem remuntant-nos aquí...
Mira, només et diré una escena que em pixava de riure. Què és? Hi ha un lloc quan fan cruising.
Sí.
I aleshores hi ha uns mafiosos que volen matar el protagonista, i estan esperant. I aleshores arriba un cotxe, o sigui, estan ells esperant a veure si poden matar el protagonista. Sí. I aleshores arriba un cotxe que ve el que ve a fer cruising. Oh. I aleshores es crea una confusió allà, que bueno, vull dir que... La situació...
Què passa?
No, és que ara faré un spoiler. Vull dir, la cosa que m'ho
diga... Oh, spoiler!
Però bueno, és tot tan absurd que...
Però t'és igual si recomanem una sèrie de fa anys?
Però què vols dir de fa anys? Jo l'estic veient ara. Des de quan és aquesta sèrie, Lillehammer?
Té 10 anys.
Té 10 anys?
Uns quants.
Però jo me l'estic empassant com si fos d'ara.
Clar, Toni, però potser la gent ens diu, home, però no ens recomaneu una sèrie que han estrenat ara.
Bueno, ja fixam els mòbils d'ells per saber...
Ja ho discutirem,
De les noves, n'has vist alguna que t'hagi agradat?
Però quina és nova?
Les estrenades, recentment, que hagis dit...
Digue'm una nova.
No.
Diu Amsterdam.
Hombre...
d'home.
Tampoc és nova.
Que és allò, una
estrena. Resplandor i Tinieblas, que és la de José Luis Moreno, que se canceló. No, esta sí que està nova, que no s'ha estrenado.
Bueno, escolta,
una de nova, que la trobo sensacional,
veure,
perdoneu,
no
és a veure, Mònica, què en pensa, Secretos de un matrimonio.
Molt bona. Molt bona. El que passa que aquesta m'esperava perquè encara no han fet tots els episodis.
D'acord, d'acord. És
llavors,
espectacular, eh?
El que passa que no sé si és el millor context, aquest. Montse, ho he pensat. Tu creus que és una sèrie que podem parlar al Versió? Com ho veus?
No, perquè, potser no, potser no, potser no.
No sé,
no.
Sí.
M'he deixat portar una mica per la passió, perquè m'està agradant
no
molt, però
fàcil,
potser no
fàcil,
és. No és,
és una mica de Matrimonis en crisi. És una sèrie que, si no estàs gaire bé amb la parella, no, no és una bona sèrie per veure, perquè surt tot. O sigui, serà com el volcà, diguem.
Vols dir que no és una
acaba
sèrie
de petar.
Vols dir que no és
això
una sèrie
fa l'empenta per acabar de petar.
Vols dir que no és una sèrie recomanable per veure-la amb la teva parella?
Si estàs malament, si estàs bé amb
bueno,
la teva parella...
És que no saps mai si estàs bé o malament.
Home,
no,
una mica
això
sí que se sap si estàs
bueno,
bé. Si estàs bé, ho saps.
A vegades surten esquerdes quan menys t'ho esperes.
Perquè, no, escolta, en secta diuen blanc, negre, pam, barallats.
Ara, aquí m'ha agradat aquesta síntesi.
Blanc, negre,
blanc, barallats. Negre, pam, que és quan es trenca... i barallats, eh?
Ole tu! Doncs això és una cosa que la sèrie aquesta pot provocar.
Val, doncs, bueno. Bueno, ja ho parlarem, perquè podem estar discutint aquí...
Et deixa bastant mal cos, eh? També t'ho dic, eh?
Bueno, sí. Com es diu, el matrimoni? Com?
Secrets d'un matrimoni, sí.
Ui, ja me la miraré, va, a veure si m'animo. Mònica, fins la setmana vinent. 2 minuts i ens acompanyarà una altra Mònica, que és la Mònica Folquet.
Guapa.
Ah, no, perdona, avui hem canviat de plans. El Marc Serra, que el tenim esperant fa estona. Ah. Canviat el programa, ja no sé on soc. Pots deixar de prema ara un botó, perquè hi havia un botó que no em sentia i de cop i volta no sentia el que anava a fer. Publicitat i tornem amb Marc Serra. Fins ara.
Versió RAC 1.